COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com suposo que ja has notat, si ets usuari del transport públic, els descomptes que aplicava el govern central ja han desaparegut. Bona tarda, sóc Carlos Losada i aquesta és una de les conseqüències directes de la no aprovació del decret òmnibus que va presentar el govern del PSOE al Congrés sense disposar del suport dels 7 diputats de Junts que són clau perquè l'executiu de Pedro Sánchez pugui aprovar pràcticament totes les votacions. Al no superar la votació, el PP, que també va votar en contra, han decaigut, per exemple, aquests ajuts al transport públic i també ha quedat frenada la pujada de les pensions. Pel que fa a la mobilitat, des d'ara ja no es poden comprar abonaments recurrents de Renfe, tant per Rodalies com per Regionals i també per Avant. Sàpigues que avui moltes màquines d'autovenda encara no estan actualitzades i no disposen dels abonaments sense bonificació. Doncs si et trobes en aquest cas, t'has de dirigir a la finestreta on se'n facilitarà només per avui un bitllet d'anada i tornada. Tots els abonaments, a més, adquirits fins ahir concretament, es poden seguir utilitzant concretament fins el dia 30 d'abril, com estava previst inicialment. La Mar Puerto està aquest matí a les diverses estacions que hi ha a la ciutat de Barcelona, plaça Catalunya, estació de Sants, i aquesta és la fotografia que ens ha fet d'aquest matí on la gent estava molt despistada i també molt indignada.
Sí, molt moviment avui a les estacions per treure bitllets i comprovar si els títols estan caducats o no. A partir d'avui dijous no es vendran més abonaments recurrents de Renfe, per això no es podran adquirir els abonaments gratuïts per viatgers freqüents ni tan sols els títols de viatge amb descompte, encara que els abonaments adquirits fins a la data d'avui podran continuar utilitzant-se fins al proper 30 d'abril, sempre i quan no estiguin caducats. La incertesa a les estacions és total i les queixes constants, a més tenint en compte també que molta gent li ha agafat de sorpresa, com per exemple aquesta jove que acaba de tornar de Xile, estava estudiant les pràctiques, arribat amb les maletes a l'estació y se ha assabentat de que tenía el títol caducat.
Acabo de llegar y va a preguntar si mi antigua tarjeta de recurrent funcionaba o no y lo tengo que comprobar.
Al final caducada, ¿no?
Caducada y por un día tarde ya no puedo aprovechar el bono hasta abril.
Te va a tocar ahora comprar una nueva.
Sí, a este precio.
Altres títols com són la T usual o la T jove, que tenien un 50% de bonificació, també es veuran afectats, mentre que fins ara l'Estat assumia el 30% i la Generalitat pagava l'altre 20%. El que sabem ara és que desapareix la rebaixa del 30% i només es conserva la del 20%. D'aquesta manera, la T usual passarà de 22 a 35 euros i la T jove de 44 a 70.
Gràcies, Marc. La no aprovació del decret òmnibus ahir ha fet decaure moltes altres mesures. Nosaltres ens hem fixat avui en una, per exemple, que des d'ara queda suspesa la pròrroga de la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables sense alternativa residencial. Aquesta mesura estava prevista allargar-la fins al 31 de desembre. Ara, com deia, ha decaigut. Veurem què passa. Yolanda Canales, quin recorregut té aquesta suspensió?
Afecta sobretot als petits propietaris, als particulars, que des d'avui mateix poden demanar que reactivin els procediments per llançaments que estaven als jutjats i que es van suspendre per la Covid. Això vol dir, segons l'advocat José María Español, que els afectats poden recuperar abans el seu habitatge perquè no s'ha de començar de nou tot el procés. Español diu que tot plegat és una normalitat, perquè aquesta mesura tenia sentit en plena pandèmia i amb un confinament, però no 5 anys després. Per això no creu que el govern torni a presentar una mesura d'aquest tipus, tenint en compte també que hi ha una clara oposició.
Aprovar un real decreto ley para suspender los lanzamientos sabiendo que dentro de 30 días vas a tener la oposición de los grupos de la mayoría de la Cámara sería cuanto menos una decisión temeraria e irresponsable y que sobre todo porque perjudicaría todavía más la falta de seguridad jurídica que tenemos en este momento.
I no només això, sinó que durant tot aquest temps s'han donat casos en què s'ha negat a actualitzar la informació sobre l'inquilí o l'ocupa per veure si es podia procedir al seu desallotjament. És a dir, que poden haver canviat les circumstàncies econòmiques d'aquestes persones que el 2020 es van poder declarar vulnerables, però que uns anys més tard ja no ho són i s'han pogut mantenir a la vivenda sense que ningú els faci fora. Per tot plegat, Espanyol diu que hi ha un clar perjudici per als propietaris que poden reclamar ara a l'Estat. I aquí rau un altre problema. La festa, diu l'advocat, l'acabem pagant tots, menys els ocupes, això sí.
Cuanto antes se haga mejor, porque toda esta fiesta la vamos a pagar todos, ¿eh? O sea, todas las suspensiones de estos lanzamientos de estas personas vulnerables a consecuencia del COVID, esto lo vamos a acabar pagando todos, porque lo va a tener que acabar pagando el Estado a través de les comunitats autònomes.
Recorda José María Español que a Espanya no es fa fora ningú d'un habitatge sense el coneixement dels serveis socials, que són els que s'han d'encarregar de trobar una solució habitacional per als afectats que veritablement ho necessiten.
Gràcies, Yolanda. 4 minuts, 2:43, àrea de serveis. Aquest final de setmana vindrà marcat per temperatures que estaran per sobre del que seria habitual per aquesta època de l'any. Divendres pujaran una mica, amb un ascens més marcat al Pirineu. Dissabtes mantindran sense grans canvis i diumenge recularan lleugerament. Demà concretament tindrem boires, matinals i sol pràcticament la resta del dia a molts punts de les comarques de l'interior i també de la Catalunya central. El cap de setmana amb vents de ponent a moltes comarques, sobretot dissabte tarda i diumenge de matinada. El cel està mig ennuvolat i dissabte a la tarda s'escaparan alguns plugims poc importants que entraran sobretot per les comarques de Lleida i també al sud de Tarragona. Sàpiguen com està la xarxa viària amb la Fina Araki. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a la C-55 a l'altura de Manresa. Hi ha en aquests moments 3 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona. També destaquem a la C-59 a l'altura de Caldes de Montbui. Hi ha hagut un accident entre una furgoneta i una motocicleta i en aquests moments també hi ha afectació viària en els dos sentits de la circulació en aquest punt. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, destaquem aturades, trams de circulació amb aturades a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda litoral, a l'altura de la Barceloneta, 5 quilòmetres de retencions en sentit Trinitat, i a la ronda a dalt, 3 quilòmetres d'aturades a la zona de Vall d'Hebron, també en sentit Trinitat. Destacarem i acabarem situats a l'autopista AP7, a l'altura de Tarragona. Hi ha un carril avariat, hi ha un camió avariat que provoca un carril tallat en sentit nord, en sentit Barcelona, i també a l'autopista AP7, en el tram de Girona, destaquem que hi ha unes obres que provoquen afectació viària a la zona d'Arnius, on hi ha dos carrils tallats per aquests treballs a peu de carretera. De moment això és tot. Molta precaució.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La situació a les urgències d'alguns hospitals i centres d'atenció primària continua sent tensionada per culpa dels virus respiratoris, però també per la manca de personal que hi ha, sobretot d'infermeres i infermers. Al conjunt de Catalunya, Sanitat avisa que falten infermeres. Concretament, es calcula que se necessiten 20.000 per arribar a la ràtio de la Unió Europea, que estableix que hi hauria d'haver 8,5 professionals per cada 1.000 habitants. Les dades actuals constaten que Catalunya encara està bastant per sota d'aquesta ràtio, tot i el recent augment d'infermeres en alguns hospitals. En tot a la casa nostra n'hi ha més de 51.000, que suposa una ràtio de 6,4 per cada 1.000 habitants, per tant, més de 2 punts per sota del que marca la Unió Europea. En el conjunt d'Espanya la situació és similar. De fet, la ràtio se situa una mica per sota de Catalunya, amb 6,3. Així es calcula que es necessitarien unes 100.000 infermeres més. També es calcula que si continua l'augment del nombre de professionals, l'Estat tardaria 30 anys en suplir la falta de personal. Malgrat això, un estudi presentat pel Ministeri de Sanitat constata que el 39% de les infermeres es planteja deixar la professió durant la pròxima dècada. Una altra dada interessant reflectida en aquest estudi és que gairebé el 60% de les infermeres han assegurat haver deixat de fer activitats de cura per falta de temps. Ignacio Montoya és membre del sindicat SATSE Catalunya, el sindicat d'infermeres SATSE, ha estat aquest matí a Herrera COPE Catalunya i Andorra i ha fet una radiografia de com està la situació en aquest sector de les infermeres.
Sí, davant d'aquesta realitat, Ignacio Montoya, secretari general del sindicat d'infermeria SATSE Catalunya, ha analitzat les causes d'aquest dèficit.
Certament que és per falta de finançament. Les condicions laborals i les condicions de conciliació familiar i que pot tindre una infermera aquí, a diferència de la resta d'Europa, difereix molt. A més, aquí també manquen places a nivell universitari. No donem l'abast a les universitats que existeixen a Catalunya per donar oferta a tota la demanda que necessita. Falten places de grau d'infermeria. Això vol dir que s'hauria d'invertir en més edificis, més aules, més infraestructura. Això requereix més professorat i això requereix diners.
A més, Montoya també destaca la seva preocupació per la fugida de talent cap a altres països i proposa solucions, no retenir a la gent, sinó fidelitzar-los.
Que jo no parlo mai de retenir, perquè no m'agrada retenir les persones, sinó les vull fidelitzar, que es trobin a gust a la seva comunitat, augmentant els salaris, reduint la precarietat laboral, promovent la conciliació laboral i familiar, evidentment, augmentant el temps de recerca d'aquests professionals, per exemple, que els agrada fer investigació. Evidentment, les condicions aquí a Catalunya són pitjors que en altres llocs i per això la gent acaba marxant.
Al conjunt d'Espanya el dèficit és de 103.634 infermeres i es calcula que el ritme actual d'ampliació del personal es trigarien entre 22 i 29 anys a arribar a la xifra necessària. I si la manca de professionals és preocupant, aquí també se suma el fet de que el 39% de les infermeres es plantegen abandonar la professió en els propers 10 anys, d'acord amb una enquesta elaborada pel Ministeri de Sanitat. D'aquestes, un 17% pensa fer-ho en els dos propers anys, mentre que un 62% també parla de problemes de salut i factors emocionals. Les professionals que al·leguen pitjors condicions són les més joves i aquelles que treballen en institucions sociosanitàries.
Elisabet Parés, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets infermera en un camp de Barcelona, sí. 14 Correcte. Anys d'ofici, ets una jove veterana, sí. Podríem dir. Quan vas començar a exercir d'infermera i, escolta, com han canviat les coses de quan vas començar, quan tenim 14 anys menys, fins ara? Ha anat a millor o a pitjor la professió, Elisabet?
Doncs mira, jo vaig començar l'any 2011 en un hospital. I realment fins fa 6-7 anys vaig estar a hospitals i després em vaig passar a la primària. I realment segueix el mateix fil conductor, no? Que sempre hi ha aquest, aquest excés d'estrès i de multitarea.
Ja. Yeah. Entens, doncs, del que estem parlant avui aquí a COPE Catalunya i Andorra, que hi hagi aquesta manca d'infermeres i d'infermers a Catalunya.
Sí.
Ho han situat en 20.000 les persones que falten, sí. Que vulguin dedicar-se a aquesta professió. Ho entens, no?, que hi hagi poques vocacions noves o què?
Sí, 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 tant. A més, es percep en primera persona. La cosa és que aquestes enquestes no són les primeres que passen.
Sí.
És a dir, el Col·legi de Barcelona, el professional, ha fet diverses enquestes, tenim números des de fa moltíssims anys i el que sabem és que les coses sempre van a pitjor. No hi ha un compromís real per part de les institucions per millorar les coses.
Tu eres infermera en un CAP de la ciutat de Barcelona. Explica una mica als oients perquè facin una idea com és el teu dia a dia, ja que parles d'estrès i de nervis a vegades i de situacions complicades. Explica'ns una mica com és aquest,
doncs,
com aquest
mira,
dia a dia teu.
Normalment som multitask. Quan estem a l'ambulatori comences a vegades fent extraccions al centre, a vegades fent extraccions a domicili, a vegades comences directament fent agenda i llavors en l'últim tram a vegades també tenim temps per anar a fer algun domicili fora del centre i també hi ha diverses tècniques que es fan com espirometries, electros, coses vàries. Aleshores, durant va passant el matí, doncs tu tens les visites, per exemple, que són a consulta, són cada 12 minuts, i doncs, això passa perquè a vegades, bueno, quan has de parlar amb les persones una miqueta més a fons, doncs ja comences a arrossegar la demora, no? Durant el matí, que pot arribar a ser terrorífica a última hora, però bueno, normalment preferim anar amb demora a haver de tallar a la gent.
Clar, i la gent quan va al metge o quan va a veure una infermera és perquè té un problema seriós, no pas per petar la xerrada.
Un problema que a ells els hi preocupa, clar, encara que tu des de la base científica vegis que no té gaire rellevància, però igual per la persona és un món.
Els agrada això escoltar. Escolta, Elisabet, és més dur treballar en un hospital d'infermera o en un CAP com estàs tu ara mateix? Ara, què és el més... què creus que és més complicat o més difícil?
Mira, no hi ha coses més complicades o més fàcils.
Yeah.
La qüestió és que estiguis on estiguis, és el que et dic. Les línies es repeteixen, no? Mm. Pues l'estrès que pateix la gent, perquè hi ha falta de personal, les pròpies persones que estan, parlo en el tema d'ambulatoris, que estan a direcció, ja de per si han de fer malabars per poder cobrir tots els forats que hi ha.
Yeah.
I, de fet, en els hospitals ens estem trobant amb el mateix. Que ara han sortit aquestes aplicacions com l'Ivo, crec que es diuen, que és com una aplicació que et surten a on queden forats per cobrir d'infermeres i surt com si fos una feina puntual on tu pots optar. Llavors, clar, això va molt en detriment de la mateixa professió i dels professionals que treballin en aquell lloc, perquè realment, encara que tu siguis un infermer d'UCI, si vas a un altre hospital, a una UCI, tu no saps on està el material, no coneixes a la gent, no coneixes els circuits, sí, sí, ni com funciona res, per
tant... de començar a adaptar i a canviar, no? Perquè, escolta, les infermeres també teniu especialitats, no? Hi ha dèficit en totes les especialitats?
Hi ha dèficit en totes les especialitats perquè no surten gaires places per aquestes especialitats. Aleshores, costa molt que la gent es vulgui formar amb especialitats per la dificultat, per l'examen d'entrada, que és molt dur, i per la preparació que et comporta. Moltes vegades has d'estar un any preparant-te l'examen. Aquest any l'examen de l'ASEIR és aquest cap de setmana, i la possibilitat... O sigui, s'han presentat 10.000 infermeres i hi ha 2.000 places estatals, 408 a Catalunya. Aleshores, la probabilitat que et toqui una plaça és d'un 4% aproximadament. Llavors et pots imaginar complicació.
La complicació que hi ha. Escolta una cosa, Elisabet, moltes hores, sous no gaire brillants i importants, i moltes infermeres i infermers se'n van fora d'Espanya. Completament entenible, això, no? O què?
Absolutament. Si comptes, el problema principal que tenim és que el balanç de reposició és negatiu. És a dir, entre les infermeres que marxen en busca de millors condicions laborals, les que deixen la professió per el que surt a l'enquesta, no? Principalment per estrès i per desafecció a la professió, al final. Per salut mental, vaja. I les persones que jubilen, doncs, surten negatiu.
Clar. Aquesta mateixa enquesta de la que estem comentant avui, moltes infermeres i infermers diuen que ho volen deixar el més aviat possible, aquesta tasca, perquè no els hi surt a compte en cap dels sentits, no? Aquesta bretxa de la que estem parlant, de sous, horaris, a la manca d'infermeres i infermers, com es pot rebaixar, com es pot reduir aquesta bretxa que hi ha?
Doncs mira, el pas número 1 seria la reclassificació de la nostra categoria professional, que fa pràcticament 15 anys que ens pertoca i que l'estem esperant. Aleshores, per part de les institucions, aquest seria el primer pas per fer una miqueta més atractiva la nostra professió, realment. Estem parlant d'una diferència d'uns 400 euros al mes.
Tampoc és una...
I és una cosa que ens pertoca, o sigui, que no estem demanant de més a més, sinó que pel nostre número de crèdits, que són 240, sense comptar les especialitats, ens pertoca aquesta categoria professional.
Molt bé, doncs, escolta, Elisabet Parés, infermera d'un CAP a la ciutat de Barcelona, gràcies per dibuixar la situació de la vostra professió, una professió importantíssima i a vegades poc reconeguda, Elisabet, i escolta, que tingueu moltíssima sort i aviam si les administracions s'hi posen de valent i acabem amb aquest dèficit d'infermeres que hi ha, 20.000 a Catalunya, 100.000 a tota Espanya. Elisabet, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies per donar-nos veu. Bona tarda.
Seguim encara per un moment parlant de qüestions sanitàries i en un hospital, concretament un de les comarques de Tarragona, de Valls. El comitè d'empresa del Pius Hospital d'aquesta localitat de Valls alerta de la situació insostenible que pateixen els treballadors d'aquest centre. Els professionals sanitaris es queixen del deteriorament progressiu de les condicions laborals, de deficiències greus de les infraestructures i de la inacció de la direcció. Recursos humans i autoritats locals asseguren que la falta de professionals ha obligat a tancar llits d'hospitalització i que aquest fet, a la llarga, causa sobrecàrrega laboral. El personal es queixa d'esgotament físic i emocional perquè es veuen obligats a renunciar a les vacances i permisos per afrontar la situació. Des del comitè d'empresa demanen el suport de la ciutadania i també dels usuaris d'aquest hospital, el Pius Hospital de Valls. Parlem ara de qüestions judicials i polítiques. El rei Felip VI i la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, no han pogut estar més clars i contundents a voltes amb l'assetjament que estan patint alguns jutges i fiscals. Perelló ha criticat durament els atacs personals als jutges i ha defensat l'actual sistema d'elecció d'aquests jutges perquè és completament democràtic, en contra del que insinua el govern de Pedro Sánchez. Al seu torn, el rei Felip ha instat els jutges a actuar amb independència i tenir la llei com a única guia. Ho han dit a Barcelona durant el lliurament dels despatxos als nous jutges i davant del ministre de Justícia, Félix Bolaños i Yolanda Canales.
Durant el seu discurs, el rei ha dit als nous jutges que han de guardar les normes de conducta exemplar que caracteritza el poder judicial i treballar sempre sota unes estrictes exigències ètiques. En aquest sentit, els ha demanat respecte per la judicatura per tenir una societat sana i equilibrada. I també ha recordat que sempre s'han de guiar des de la independència i tenint com a única guia la llei.
En vosotros recaerá la toma de decisiones que habrán de afectar de manera importante a la vida de los ciudadanos. decidiréis sobre sus derechos, sobre sus bienes, sobre sus intereses, y tendréis que dictar resoluciones que no siempre serán fáciles. Y todo ello desde la más estricta independencia y teniendo como única guía la ley.
Molt més contundents ha mostrat la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, qui davant del ministre de Justícia ha fet un dur al·legat contra els atacs als jutges que considera inadmissibles. Tot plegat, diu, condueix a que es malmeti la confiança dels ciutadans en les institucions.
Però los reproches ad personam o la atribución de intenciones ocultas a jueces que toman decisiones que son inconvenientes para ciertos intereses están totalmente fuera de lugar. Solamente, insisto, conducen a socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Perelló i el rei han participat en l'acte d'entrega de despatxos als nous jutges a Barcelona. Catalunya és la comunitat autònoma a la qual aniran destinats més membres de la nova promoció de jutges, ja que comptarà amb un total de 48, fet que suposa el 35% dels 137 nous magistrats.
Arriba ja el moment de fer un parèntesi per publicitat i després t'explico com ho farà l'Ajuntament, la ciutat de Barcelona, per reutilitzar sorra d'altres obres per reomplir les platges, concretament tres platges de la ciutat comtal.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Su misión será mantenerle escondido durante 40 horas.
Lo único que tiene que hacer usted es no acercarse a las ventanas, especialmente durante la noche.
Steve McQueen.
Dos hombres y un rifle. Asesinos profesionales.
Robert Vaughn.
¿Qué es lo que falló, teniente?
Que sabían dónde encontrarle y usaron su nombre para entrar.
Bullitt.
¿Qué explicación tiene esto? Una persecución. Dos hombres muertos. Un oficial y un testigo gravemente heridos.
Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca. El viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en una selección de ropa de cama, baño, mesa, alfombras, cortinas, muebles de dormitorio, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu avançava fa un moment, l'Ajuntament de Barcelona utilitzarà sorra de dues obres que s'estan desenvolupant a la ciutat per reomplir les platges, tres platges concretament, la de Sant Sebastià, la Marbella i la platja de Llevant. Es tracta de sorra quilòmetre zero, ja que antigament ja forma part del litoral barceloní. Més detalls amb Eloi Moreno.
La intervenció s'emmarca en el Pla Clima i permetrà dipositar 48.000 metres cúbics de sorra a les tres platges del litoral barceloní. El gruix d'aquesta sorra, en concret 40.000 metres cúbics de material, s'extrauran dels treballs que es fan per construir els fonaments de la futura ciutadella del coneixement al Mercat del Peix i es dipositaran a Sant Sebastià. Els 8.000 metres cúbics restants es dipositaran la majoria a la platja de Llevant i una petita part a la de Mar Vella. Per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha indicat que la mesura pretén ampliar la franja costanera i reforçar-la davant els embats dels temporals. Tot i això, ha reconegut que aquesta intervenció no serà suficient.
Aquesta actuació no és suficient a nivell d'escala per cobrir totes les necessitats de regenerar i de repondre la sorra de les platges i, per tant, en els propers mesos explicarem la concreció de les aportacions que haurà de fer el Ministeri d'Obres Públiques, que les farà per contribuir al manteniment del litoral de la ciutat de Barcelona.
A més, Collboni ha detallat que els treballs tindran una durada d'entre un i dos mesos i ha destacat la sostenibilitat del projecte. Ha afirmat que sorra reutilitzada, que ja formava part d'antigues platges de Barcelona i, per tant, tindran un cost zero per l'Ajuntament, a més que el cost i les emissions per transportar-la són inferiors. Per aquest motiu, ha dit que és una sorra de molta qualitat i que ha passat totes les anàlisis i proves necessàries per a poder-se usar per reomplir les platges.
Aquest dijous et preguntem si veus bé que els pares puguin donar classes de conduir als fills. Aquesta nova mesura l'ha posat a debat a la Comissió Nacional del Mercat i les Competències i, si s'acaba quallant, farà que treure's el permís de conduir pugui ser una mica més econòmic. Per això, i amb l'objectiu de facilitar que més joves puguin accedir a l'ensenyament del permís de conduir, la Comissió proposa la flexibilització de la formació gràcies a una nova via pràctica a partir de la conducció acompanyada de tutors no professionals. Segons la Comissió Nacional del Mercat i de les Competències, aquestes pràctiques acompanyades podrien ser compatibles amb alguna formació prèvia i obligatòria en autoescoles, com per exemple establint un nombre mínim de classes en aquestes abans de realitzar aquesta conducció, podríem dir acompanyada per un tutor. Les autoescoles catalanes ja han analitzat aquesta proposta, en parlem d'aquí un moment amb el seu president. Abans, Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, ha estat amb nosaltres Mario Arnaldo, que és el president de l'Associació Automobilística Europea. Amb ell ha parlat el Ricard Álvarez.
Treure's el carnet de conduir a l'arribar als 18 anys és un d'aquells temes que en moltes famílies es posa sobre la taula de seguida. I també de seguida s'arriba a l'altra preocupació, el cost que tindrà per la família, perquè la majoria de joves als 18 anys encara no estan treballant per poder pagar-se el carnet. En alguns països europeus es du a terme un model en què es combina l'aprenentatge acompanyat amb les classes a les autoescoles. I és aquest model el que defensa l'Associació d'Automobilistes Europeus perquè entenen que el model espanyol ha passat de ser més un model per aprendre a conduir a ser un model més per aprendre a aprobar l'examen.
En el sistema tradicional que tenemos en España es un sistema de aprendizaje a la conducción en cierta manera compulsivo y que además el aspirante, el alumno lo que quiere o lo que le pide a la autoescuela es que le enseñe no a conducir sino a aprobar un examen. ¿Qué ocurre? Que con este modelo lo que ha ocurrido es que, y así lo reflejan las estadísticas de siniestralidad, el primer año de obtención del carnet de conducir apenas hay siniestros, pero a partir del primer año las cifras de siniestralidad se suben. Disparan.
El model de conducció acompanyada, com dèiem, conjuga les classes a les autoescoles i l'inici de l'aprenentatge amb un acompanyant de manera progressiva des d'abans dels 18 anys.
El modelo del sistema de conducción acompañada no es un modelo que abrevia o prescinda de las autoescuelas, de la formación de las autoescuelas. Es, sin embargo, un modelo más gradual y menos compulsivo. Es decir, en Francia, por ejemplo, se puede desde antes, desde los 14 años, pero ahora desde los 15, se puede iniciar el aprendizaje. No es que tengas el carnet de conducir, pero sí puedes iniciar el aprendizaje en la conducción des d'aquesta edat.
Tot i això, les autoescoles alerten dels riscos per la seguretat viària i defensen la figura del professor, que compta amb una formació específica i vehicles de doble comandament per evitar situacions perilloses.
I ara m'escolta el Raül Viladrí, que és el president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya. Molt bona tarda, Raül.
Bona tarda.
Avui estem analitzant aquesta proposta que ha sortit així amb molta força, molta empenta, de que no sé quan serà una realitat, però hi ha la possibilitat de que un adult o un tutor o un pare o una mare pugui ensenyar ell mateix a donar o fer classes de conduir al seu fill o a un altre, o a un altre noi o noia. Vosaltres, des de les autoescoles de Catalunya, penso que heu analitzat ja aquesta proposta que s'ha llançat ara mateix, no fa pas gaire, i m'imagino que no us deu fer pas gaire el pes, no, Raül?
Bé, és com tu deies, és una proposta que ha fet la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, on estableix que el sistema d'obtenció del permís de conduir doncs, fa una sèrie de propostes, de millores, recomanacions. I una d'aquestes propostes que fan des de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència és que l'aspirant pugui anar no per l'autoescola, sinó que hi ha una segona via. Cal dir doncs, que aquesta segona via no és nova, ja existeix. Un aspirant es pot presentar lliurement a la teòrica, es pot presentar també a la part pràctica sense passar per una autoescola. Mm. El que passa és que els requisits que hi ha són exigents. Què vol dir? Que l'aspirant ha de portar un vehicle amb doble comandament. Si ens hi fixem a la via pública, els cotxes d'autoescola porten una placa amb una L de color blau.
Sí.
Si fos aquesta conducció acompanyada que existeix actualment, la placa L seria de color vermell. Però ha de tindre un doble comandament, el tutor ha de passar ITBs, per tant, tot això és bastant exigent.
Clar.
Si nosaltres mirem a Europa, aquesta figura de la conducció acompanyada existeix, però existeix no en els termes que potser s'ha fet una lectura molt simplista de dir que un pare pot agafar el seu vehicle, fica l'alumne, fica el seu fill al volant i ell es posa a la vora i comencen a circular per les carreteres. No és aquesta la proposta que fa la comissió. En tots aquests països europeus, en aquest estudi ho detalla i ho explica molt bé, sempre hi ha una formació, en alguns casos, mínima pel tutor i una formació mínima per l'aspirant. Per tant, estem parlant de països com, per exemple, França, doncs, que estan parlant de que hi ha una conducció doncs, pel tutor de mínim 3 hores, cada 3.000 quilòmetres ha de fer una revisió per part de l'autoescola, hi ha 20 hores de formació inicial a l'autoescola, i quan superen aquests mínims, aquests estàndards mínims, poden començar a circular amb el seu tutor. Per tant, la idea de, o el pensament de que una persona, un pare, agafa un fill i es fiquen el vehicle a la carretera...
Doncs no és així. I escolta, i aquesta pràctica, aquesta fórmula que dius que s'ha posat en marxa en alguns països europeus, en quins resultats està donant? Heu pogut parlar amb companys vostres de per exemple, França, parles tu de França ara, Raül?
Sí, és una opció, per exemple, Àustria és un 30% dels aspirants que passen amb aquesta conducció acompanyada. L'avantatge que té, en aquest cas, el model alemà, que és un model que és el que la nova directiva europea s'està mirallant, que segurament serà el que s'incorporarà a la resta d'Europa, és que l'aspirant pugui anticipar l'edat d'obtenció del permís de conduir dels 18 als 17. Mm-hmm. En aquesta edat, què suposa? Doncs que tot l'aspirant fa el permís de conduir com ara està fent actualment, fins per lloc de fer-ho als 18, ho fa als 17 anys,
sí.
I dels 17 als 18, un cop hagi superat un examen oficial i hagi fet la formació obligatòria a l'autoescola, doncs supera l'examen, en lloc dels 18 als 17, i dels 17 als 18 pot fer aquesta conducció acompanyada. I aquest és el model que Europa s'està mirallant, que és aquest model alemà i austríac que estan portant a terme.
Que seria qüestió també d'intentar adaptar-lo aquí al nostre país. Escolta, hi ha dues qüestions que poder, val la pena tenir en compte, ja les has apuntat una mica lleument. Per exemple, si adoptem aquesta fórmula i un pare ensenya el seu fill o la seva filla a conduir, i clar, si hi ha un sinistre, qui dels dos es fa responsable quan estiguis fent aquestes pràctiques, podríem dir, fora del que és una autoescola, Raül?
En aquest cas, posaríem el cim en l'autoescola. Quan un aspirant està en el comandament d'un vehicle, el permís de conduir a la persona responsable és el del professor d'autoescola. Per tant, en aquest cas, que l'aspirant hauria passat una formació mínima, se l'hauria acreditat i expedit un document conforme poden circular la via pública amb un tutor, perquè hem de recordar que no seria qualsevol adult, seria un responsable
autoritzat.
D'aquest autoritzat. Per tant, seria el titular d'aquest permís, aquest tutor responsable del preconductor, que en aquest moment no en té, fent un símil amb el que és l'autoescola fent un símil de que hauria passat aquesta formació mínima que l'acredita que amb seguretat, amb uns mínims, uns estàndards, pot circular.
Clar, i també cal tenir en compte que aquest tutor doncs, no traslladi a l'aspirant els mals hàbits que a vegades tenim o tenen els conductors ja més veterans, no, Raül?
Correcte, és a dir, per això que a Europa, molts països que aquesta conducció acompanyada existeix, fan aquesta formació prèvia. Al tutor. Mm. A més, s'exigeix uns anys mínims de conducció, que no hagi estat sancionat en els últims anys ni hagi estat implicat en un delicte contra el tràfic i la seguretat viària. Per tant, s'exigeixen uns mínims, uns estàndards, perquè aquesta persona, aquest tutor, sigui un referent amb el preconductor.
I si es tires endavant aquesta fórmula, una altra qüestió que te pregunto, aquest conductor novell, aquest aspirant i aquest tutor més professional i ja autoritzat, podrien sortir amb dos a la carretera amb un cotxe, per exemple, sense estar preparat com els cotxes de les autoescoles, Raül?
La idea és que, per això a Europa hi ha aquesta figura, és que primer passen a l'autoescola, facin les primeres hores amb un vehicle en doble comandament, se'ls ensenya aquests mínims, és el que parlem.
Pues, sí.
20 a Àustria són 14 sessions de pràctiques, 20 són a França, si ens anem a Portugal, pues, aquests encara pugin a 38 hores. Per tant, els països es blinden, estableixen uns estàndards de seguretat que no és posar a la via pública persones sense cap coneixement. A mi, jo personalment, fa 25 anys que soc professor d'autoescola i soc incapaç de posar-me al costat d'un aspirant, d'un preconductor sense el doble comandament. Per el perill que causen. I si no, deixaria l'autoescola i monto una planxisteria.
Evidentment. Ja per acabar, Raül, això és una proposta, ara com parlàvem ara, quan podria ser una realitat això, si és que acaba sent-ho?
Aquesta és una proposta que ha fet la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, però està supeditat a que Europa en aquests moments està revisant la directiva europea sobre l'obtenció del permís de conduir. És una directiva europea que precisament el dia 29 es fa una última lectura, per tant està pendent de que s'aprovi. Aquesta directiva europea inclou la conducció acompanyada, inclou altres paràmetres com una conducció més sostenible, una modificació en les edats d'obtenció del permís, en els pesos, les mides, dimensions, etc. dels vehicles. Per tant, tota aquesta nova directiva s'haurà de transposar a l'ordenament de cada estat membre. Dona un període màxim de 2 anys perquè en 3 anys aquesta nova directiva sigui una realitat. Per tant, ens movem en aquests passos. Tindrà una directiva europea,
26-28, no?
Correcte.
Molt bé.
Dependrà de la diligència de cada estat membre a adoptar-la.
Molt bé. Raül Viladrí, president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, gràcies per atendre'ns. Bona tarda i que hi hagi molta sort, eh?
A vosaltres. Merci.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, a les 3:05, Esports Cope, notícia que en Barça hi ha renovacions?
Sí, ha sigut un matí mogut a les oficines del Camp Nou. Han passat 2 futbolistes a signar les seves renovacions. Gerard Martín ha estat el primer en fer-ho. Renova el jove futbolista blaugrana fins al 2028. I després ha estat allà també Ronald Araujo. Fa uns dies tenia peu i mig fora del Barça. Després de la Supercopa, tant els seus companys com Deco, com Hansi Flick van parlar amb ell, el van fer canviar de parer i finalment no només continua Araujo fins a final de temporada, sinó que renova fins al 2031. Estem pendents de les confirmacions oficials d'aquestes 2 renovacions. També hi ha hagut moviments aquest matí a l'Espanyol. A l'Espanyol ha tancat el fitxatge, arriba cedit Urco González, migcampista que arriba procedent de la Reial Societat, arriba cedit fins a final de temporada. També s'ha confirmat aquest matí la sortida de Salvi. El Girona va perdre ahir a la Champions 1-0 al camp del Milan a San Siro. Es queda, per tant, ja l'equip de Michel sense opcions a la Champions. Tancarà competició el dimecres que ve a Montilivi rebent el Arsenal. A la Supercopa d'Espanya femenina, ahir Barça 3, Atlètic de Madrid 0. Per tant, el Barça classificat per la final de diumenge al matí. Avui segona semifinal a partir de les 7 entre el Madrid i la Reial Societat. I en tenis, a les semifinals de l'Obert d'Austràlia, ha caigut eliminada Paula Badosa davant la número 1 mundial Sabalenka. La bielorrussa s'ha imposat per 6-4 i 6-2.
Gràcies, Joan. Bon programa.
Gràcies, Carlos.
No deixeu d'escoltar Esports Cope, 3:05. Nosaltres marxem, però continua l'actualitat i d'informació. Arriba Pilar García Moñiz a la tarda. Ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Adéu-siau.